Ampliant totes aquestes informacions a l'informatiu del vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Llibres, cinema i sèries avui a l'Aviador, però abans un poc de música brasilera. Benvinguts.
I és que ja seu en nosaltres a s'estudia el trio protagonista del concert de demà al Teatre Principal d'Inca dins la programació del Festival Tensamba. Márcio Faraco, Marco Oliveira i Hugo Aran són tres mestres en la música brasilera i la bossa nova, i tot d'una els podrem escoltar interpretar en directe. Seguirem amb la secció literària Galerada que condueix la llibretera Maria Cuenet. Avui versarà sobre les correspondències entre diferents subjectes, amics, col·legues o també admiradors. I per acabar, les novetats en sèries a les plataformes amb Cata Rosell i de les estrenes a l'Escapada amb Marta Pérez.
Són les 6 i 6 minuts i començam amb Marga Cifré i Toni Cardell al control.
L'Aviador.
Na casa do meu avô, seu Humberto Faraco, eu subia no telhado pra roubar a goiaba do seu Paco. Minha avó atrapalhada confundia o nome da gente, chamava o Nelson de Jova e eu de um nome diferente. Desce daí, Nequinho, Sérgio, Flavinho, Mário, Darcy. Até acertar o meu nome, eu já nem tava mais ali. Nós éramos três meninos, numa multidão de gurias. Eu, o Nelson e o Jova, filho de Beatriz, minha tia. E aí veio o Julián.
I amb aquesta cançó tan guapa que escoltam, és una de les cançons de Márcio Faraco, Na casa do seu Humberto, és un tema que té una lletra molt guapa que després explicarem, però hem de dir que a més de Márcio també ens acompanyen els altres dos integrants del grup Cada un canta una, és a dir que cada un canta una cançó mentre els altres dos l'acompanyen. És el concert que trobarem demà dins la programació del Tensamba i que es farà al Teatre Principal d'Inca. A més, amb els tres s'ajunten també diferents versions i visions, influències que conflueixen en sa música brasilera. Al mig, al nostre estudi, tenim en Márcio Faraco, que és brasiler, tot i que ara mos deia que és gaucho, perquè va néixer molt a prop, bé, ara mos ho contarà si vol, però fa temps, fa molt d'anys que viu a París, és compositor, productor i guitarrista, i la seva música junta les seves arrels en també influències franceses. Márcio, benvingut, benvindo.
Molt obrigat.
És brasiler, és brasiler.
Sí, és brasiler. Márcio, esta canción, la letra habla de tu abuelo, ¿no?
Sí, habla de mi familia, de grandes familias do sul do Brasil, de imigrantes, quase todos, que vieram para o Brasil e que fizeram a vida lá. Habla de mi familia como habla de todas as grandes famílias, que muitas crianças, e barulho, e comida, e essas coisas.
Que cada dia é uma festa, não?
Cada dia é uma festa.
Nas grandes famílias, cada dia é uma festa.
É quando tua madre tenta lembrar tu nome e não sabe.
Sabe quem és quem.
Clar, s'equivoca de nom, també amb sa senilitud, saluda un, però realment és un altre, i bé, és una manera molt simpàtica de presentar-ho en aquesta cançó, que segurament també demà sonarà. També mos acompanya Hugo Aran, que és de Sabadell. Ara mos contarà d'on li ve aquesta tendència a la bossa nova, que de fet també ell compon, escriu, toca sa guitarra. Com estàs, Hugo? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies.
I aquesta influència de on te ve?
Pues la veritat és que ve d'aquest home que tinc aquí a la meva dreta.
De Marcio.
Sí, tot va començar amb una cançó que vaig escoltar d'aquest disc, seu primer disc, que es diu Ciranda, a l'any 2000, i vaig conèixer la música brasilera a través d'ell. Ell va ser la meva porta d'entrada, i després a través d'ell vaig conèixer tot el que és l'univers de la música brasilera. Però per mi és molt fort perquè estic aquí al costat de la persona que em va obrir la porta.
El teu inspirador, no? Sí, que guapo. Sí.
Jo no sabia això. O sea, no? Tot empezó,
Pedro,
tot
Pedro, que no t'hemos presentado. Pedro Rosa.
Bueno, yo me presento. Ah, soy Pedro
aquí,
Rosa.
En la Semana Grande de la Música Brasilera, de la Samba, de la Bossa Nova, el nostre company ja que més ens inspira.
Però que locura, jo no sabia esto.
Sí, así fue. Yo escuché por la radio. En el programa de Cuando los elefantes sueñan con la música,
sí.
Escuché una canción de Marcio Farago. Yo estaba trabajando, tenía 20 años, en un almacén cargando palets.
Ajá.
Y sonó esa canción y fue como, wow, ¿qué es esto? Y me fui a la calle Tallers a comprar el disco.
Wow.
Y muchos años después, por una carambola de la vida, conocí a un amigo de él. Y luego ya conocí,
y ahora tenéis canciones juntos y tocáis juntos.
Y ahora tengo aquí al ladico.
Las músicas hacen eso porque me casé así. Conocí a mi mujer. Mi mujer me conoció antes de conocer a mi mujer. Sea ella que veo a mí.
Sí,
sí.
Por la música.
En un concierto.
Es que la música tiene ese poder de juntar, ¿no? Estábamos hablando con Marcio ahora en el coche justo sobre esa canción, A Casa do Seu Humberto, y las personas que se emocionaban, que hablaban con él y que se encontraban, todo, es brutal, ¿no? El poder del arte es... Bueno, un poder poderoso.
Sí. I com ho fas, Hugo? Perquè per treballar amb en Marcio te'n vas a França, vos heu trobat a Brasil, que treballeu online...
Sí, la cosa és que jo vaig conèixer a través de Facebook un amic seu que va fer una música per mi, un samba, que es diu Chuva Suave, Guto Vilaverde, i ella em va explicar que era molt amic de Marcio Farago. Clar, i diu, hòstia, pues este círculo hay que cerrarlo.
Clar,
Llavors vaig anar a París i el vaig conèixer i vam gravar aquesta cançó. I a partir d'allà doncs, vam començar una amistat i algunes cançons més.
I tenim un tercer membre d'aquesta banda, ja, no sé si més o menys improvisada.
Exactament, bé, és una banda important.
És una cosa molt increïble, és que estem aquí hablando a mucho tiempo y no hablamos de portugueses, ¿no?
Estamos aquí. Sí. I ahí está el portugués.
Bé,
entra nación el portugués.
Hem saludat en Marcio, també en Hugo, en Pedro Rosa, que forma part de l'organització d'Estén Samba, i mos queda a Marco Oliveira, que és el més jove, és nascut a Lisboa i és un dels fadistes més destacats actualment. De fet, ja de nin, als 10 anys, ja va despuntar guanyant concursos sobre fado. Vull dir que amb ell sa cosa és, podríem dir, com el duende, no?, que diuen allò espanyol, també des flamenc, que ho du com aquesta part des blues, també molta de dins. Ja vos deim, també és guitarrista i compositor i també ha fet col·laboracions amb Maria Rodés.
Sí, de verdad. Y muchas gracias por esa invitación. Sí, yo he cantado con Maria Rodés en Lisboa, en Porto, en Portugal, y ha sido un gran placer de conocer esa compositora, autora también. Y para mí es un placer de estar aquí con mis amigos, mis parceros, Márcio y Hugo. Yo tengo así una pasión por la música brasileña y creo que todas esas músicas que como fado, o tango, o sambas, son canciones muy familiares, ¿no? que están conectadas como de una forma muy, muy íntima también. Y sobre todo la poesía, ¿no? de esas canciones, que es parte de la vivencia de los cantantes también. Y así es un placer como de ver cómo la música se abre, ¿sabes? Cómo te conecta con otros, con otras personas y con personas que tú admiras también.
Que guapo, idò. Tota aquesta història, de fet, és perquè demà tocaran un concert, no sabem si únic, però abans de continuar parlant també, Rafa, si trobes, ja que enduïts les guitarres, escoltarem una primera cançó que mos faran. Marcio, quina cançó fareu? Què canción vais a tocar?
Agora?
Agora.
Sim, vamos tocar um mini pupurri.
Oi, que bien.
São duas canções. Começa com uma canção muito bonita do Marco e depois uma canção minha, que se chama Catumbi.
É. Também muito bonita, também muito bonita.
É. São duas canções, Canção de Fé e Catumbi.
E da venga, agora.
Acreditava em Deus e ao domingo à igreja e brindava ao mundo inteiro com um copo de cerveja. Tinha a cor do paraíso no seu jeito de sorrir e rezava a Ave Maria ao que estava para vir. Ela tinha fé no amor. Ela tinha fé no amor, ela tinha fé. Eu andava por aí como um tolo que não sente. Foi então que a conheci e passei a ser um crente. Da poesia dos seus olhos, bendita entre as mulheres, que trazia a minha luz entre mil amanheceres. Ela tinha fé em mim. 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 Ela tinha fé.
Foi subir em Santa Teresa, a morena para na minha cada curva da rua. Ela dava uma olhadinha, fui subir em Santa Teresa. A morena para na minha cada curva da rua. Ela dava uma olhadinha, quando mais perto cheguei, fui falar, não consegui. Ela subiu no bonde que desceu pro Catumbi. Catumbi, Catumbi, fiquei parado no ponto. Catumbi, Catumbi, a morena me deixou tonto. Catumbi, Catumbi, fiquei parado no ponto. Catumbi, Catumbi, a morena me deixou tonto. A sorte é que o maquininho era amigo de longa data. Liguei pro seu celular e ele chamou a gata. Quando ela disse alô, fui falar, não consegui. Operadora porcaria, não pega lá no Catumbi. Catumbi, Catumbi, fiquei parado no ponto. Catumbi, Catumbi, a morena me deixou tonto. Catumbi, Catumbi, fiquei parado no ponto. Catumbi, Catumbi, a morena me deixou tonto. Agora só penso nela,
ai, ai, ai.
Mas não tenho nenhuma pista,
ai, ai, ai.
Fui ao parque das ruínas, no mercado, na escadaria, perguntei até para um turista. Toda vez que eu vejo bonde que vem lá do Catumbi, do Catumbi,
pergunto onde anda essa morena que subia a ladeira e numa curva eu perdi. Catumbi, catumbi, fiquei parado no ponto. Catumbi, catumbi, a morena me deixou tonto. Catumbi, catumbi, fiquei parado no ponto. Catumbi, catumbi, a morena me deixou tonto.
Ela tinha fé em mim.
Catumbi, catumbi,
ela tinha fé em mim.
Catumbi, catumbi,
ela tinha fé em mim.
Catumbi, catumbi,
ela tinha fé em mim. Ela tinha fé em mim.
Molt bé, idò, així de bé sonen Márcio Faraco, Marc Oliveira i Hugo Arán. Si voleu escoltar aquest tema i molt d'altres, demà és la cita al Teatre Principal d'Inca a partir de les 8. Cada un canta una, aquest concert emmarcat en el Tansamba. Com arribes en aquest trio, Pedro?
Que maravilla, no?
Sí.
Maravilloso. Estoy aquí. Es la primera vez que los escucho en directo.
Ah,
también.
Por eso.
Sí. Estoy así.
Pero los traes porque tenía referencia, ¿no?
Por supuesto, sí. Con Hugo, bueno, Hugo lo conozco desde hace ya unos buenos años. Conocí su música. He tenido el placer de haber mezclado y masterizado su último disco. Mm. A Márcio lo conozco también de mucho tiempo de ser muy fan. Y Marco Oliveira, tengo una curiosidad enorme de conocer su trabajo con más profundidad, pero yo, o sea, hace cosa de una hora y cuarto, he llegado allí para recogerlos en el coche para venir para acá, y estaba Marco Oliveira y su chica Yara. ¿Yara?
Yara Gutkin.
Yara Gutkin. Sí. Y estaban tocando el piano y la guitarra y me acerqué y simplemente tuvimos un momento maravilloso donde estaban tocando una canción de él y a dos voces y guitarra y piano. Y fue una pasada, así que estoy disfrutando como todos los oyentes aquí.
Qué bien. Y Márcio, desde que vives en París, ha cambiado mucho tu forma de hacer música. De hecho, cantas mucho en francés. Es un proyecto muy diferente de este que tenéis ahora los tres, ¿no?
Sí, yo fiz un proyecto en francés, un proyecto con músicas en francés, mas o autor que escrevía as letras era francés.
Ah.
Eu só escrevi uma música em francês e por um azar da vida... É a música que tem mais audiência no meu Spotify. Tem, sei lá, 12 milhões de pessoas. E é porque, não sei porquê. Mas eu não sei. Eu não,
é a brasileira ou a francesa?
A francesa, que chama Paris. É a única que escrevi as palavras em francês. Mas a maneira como escrevo mudou muito, porque. Não muito, mas mudou um pouco. Porque quando compomos. Compomos com o acento que temos. Eu morei em todo o Brasil como ele. E cada lugar em Brasil tem um acento. Em Pernambuco, habla muito rápido. E a música de lá, de Pernambuco, é o frevo. A música do sul de Brasil é como o tango, porque habla como tango. Mas bate que... Es como entonces cuando estoy en París tiene una amplitud muy pequeña del francés. La mayor amplitud es el bon dia de la padaria. Bonjour, esta es la mayor, si no, no tiene mucha amplitud. Entonces lo que hubo fue que mi música disminuyó un poco de amplitud.
Que bé, molt ben explicat, aquesta manera, exactament, tot això com us deia. En Marco, tal vegada, com que és més jove, no sé si per tu també en Márcio era una estrella a la qual mirar. También tenías siempre mucha admiración por Márcio. Siendo el más joven, ¿cómo te encuentras?
Sí, yo tenía creo que uns 20 años cuando escuché su primer álbum.
¿2 meses atrás?
Sí, como 2 meses. Creo que ha sido como 2008 o algo así, cuando escuché ese álbum. Y me encantó de escuchar un artista completo, de cantar, tocar, sus composiciones. Y después conocí a Márcio en 2017 en París.
En París, sí.
Después que
tínhamos a mesma empresária.
Tínhamos a mesma empresária, a mesma gente artística. E o Márcio assistiu, eu convidei o Márcio para assistir o meu concerto e desde aí nunca perdemos contacto, assim, vamos às vezes trocando ideias de canções também. E é um parceiro, assim, como diria o Vinícius, parceirinho 100%.
Márcio, eres la inspiración de Marco y de Hugo, pero queremos preguntarte por tus inspiraciones, tus referentes, en qué corrientes te reconoces, cuáles han sido tus maestros.
Sí, a primera inspiración es de mi familia, porque do lado de mi madre todos son pianistas. E do lado de meu pai, todos guitarristas. A música era onipresente na minha casa. Eu não sei quando a música entrou na minha vida. Ela estava lá, como uma bola de futebol. E depois, quando eu tive mais consciência, eu sou de uma época do começo da FM no Brasil, quando a música popular brasileira invadiu a FM.
La radio.
Sim. E essa época é a época dos melhores álbuns de Djavan, de Chico, de Caetano, Gilberto Gil, Milton Nascimento, João Bosco. É uma infinidade de criadores. Então, na verdade, é um mix disso tudo, o que eu faço. Mas eu não escuto muito, porque como é muito poderoso, tenho medo de copiar. Sí,
és verdad.
Sí, ja sabeu, demà és el concert, però jo crec que ens podríem acomiadar amb un altre tema. Sí. Nos despedim con otro tema.
Sí, con una música.
Marco, Hugo,
a més, abans, mentre trien el tema, vos direm que encara queden algunes localitats ja exaurides, però encara queden entrades. Valen només 15 euros per anar a aquest concert tan especial d'aquest trio singular que junta un jove de Sabadell, un gaucho brasiler com és en Márcio i també un lisboeta com és en Marco.
Idò, Márcio Faraco, Marco Oliveira, Hugo Aram, moltes gràcies per estar aquí. Ens acomiadam amb música.
Gràcies.
Vinga, endavant.
Entre los dedos se va. Tengo miedo del dolor de esa grieta en el camino que separa la distancia de tu mundo con el mío, y justo en el centro me encuentro vacío, y justo en el centro me encuentro, sigo sin renunciar a un amor que está escondido en la oscuridad. Una sombra, una visión, como humo que se pierde, se va. Tengo miedo del dolor, de esa grieta en el camino que separa la distancia de tu mundo con el mío y justo en el centro me encuentro vacío y justo en el centro me encuentro. Los amores se envenenan cuando cruzan las miradas. El deseo desespera y otra espina se te clava. Los amores se envenenan cuando cruzan las miradas. El deseo desespera y otra espina se te clava. Los amores se envenenan cuando cruzan las miradas. El deseo desespera
i detres ràdios patrimoni. Aquest és en Toni, un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat. L'aviador. Galarada, amb Maria Cuenac.
I la galarada d'avui es fica entre les línies de les cartes.
It's been a long time, now, since I've seen you smile, and I'll gamble away.
Cartes enviades, cartes en rebudes, cartes entre autors, autores, escriptors, cartes de molt de tipus, però cartes que han servit també per conformar un univers literari. Maria Cuenac, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Encantat d'encetar aquesta secció dins la secció que ens durà cap a aquestes correspondències, no només avui, sinó també la setmana que ve, perquè has recopilat moltes.
Sí, perquè n'hi ha moltíssimes. Perquè, clar, els escriptors i escriptores, a l'època on la comunicació se feia per carta, quan se posaven davant d'una carta, pues, escrivien també, no? I s'esplaiaven.
Se venien a arribar.
Exacte. I bé, supos que també era un espai per practicar o per... Bé, quan, és a dir, quan un ofici, quan el teu ofici és escriure, pues, quan escrius... Escrius clar. Bé o escrius el manco amb intenció, no?
Tot i que sigui per WhatsApp, no?
Exacte. Sí, sí, també. I res, jo tenia un poc una petita reflexió abans de començar sobre les correspondències.
Reflexiona.
No, pensava que nosaltres som la primera generació sense que no deixarem un llegat de correspondències, perquè ara ningú escriu, no sé, que siguis molt romàntic i te pegui per allà, però és una cosa molt més, és com una decoració de sa vida, no? Ara escriure una carta no és la manera com ens escrivim. També hi havia els mails, però crec que cada vegada també menys, i ara hem passat en els àudios de WhatsApp o per WhatsApp, també hi ha correspondències molt guapes, no?
Sí.
Però tinc bastanta curiositat de veure com serà aquest llegat, perquè jo crec que tot se va convertint, no? I si ara, avui en dia, podem tenir obres publicades de correspondències d'altres autors, m'imagino que personalitats influents, després potser serà interessant veure els seus intercanvis. Però me demano com ho podrem fer, perquè el que mos enviem per WhatsApp me sembla que és molt accessible, però després un dia se perd. Perquè,
desapareix, sí. L'has de guardar a posta.
Exacte. I fer aquesta feina de guardar a posta i ben a posta, bueno.
Hi ha una... Ai, he trobat el nom, no me'n recordava. Hi ha una aplicació, clar, ja, molt virtual, que t'envies cartes a qualsevol banda del món i tarden allò que trigarien, més o menys com un servei postal convencional. I l'altra persona, si està interessada en allò que li contes, te contesta, i lo mateix. I es diu Slowly.
Slowly,
sí, sí. I és, bueno, ja em va semblar interessant, sí, en aquest moment.
Una actualització, no?
Té la interface d'afície així com a... Sí, com són rotllos postals i tal. I sobretot això, no? Que va amb, com el nom indica, en la calma que suggerien les correspondències d'abans.
El que no pot substituir és lo físic, però per això encara existeix correus.
Així efectivament, que encara se poden enviar cartes, hi ha gent que les rep.
Sí,
tot.
Exactament. I una altra cosa també que preparant el programa me venia era que a mi fa un pot de cosa llegir correspondències, perquè trob que es va invadir un espai íntim, que jo crec que un escriptor o una escriptora ha de poder decidir que publica, no? I que està, que és per públic general, igual que quan publiquen obres pòstumes, a mi sempre em fa un pot de...
Sí.
Això no
de trobar, mira, he trobat en aquest calaix manuscrits de no sé qui o cartes, i millor és que estan en el calaix per qualque cosa.
Per qualque cosa, no? Sí. Has de poder, no tot el que fas vol publicable. Bé, i d'això me fa un poc a vegades de cosa. Però bueno, si pensant que han viscut ja fa molt d'anys, em fa un poc
I després està el cas d'Irene Mirosky, que no sé com se va publicar la suite, la primera...
La suite francesa.
La suite francesa, sí. Crec que era la primera, com una gran troballa, i després han sortit com a 20 més, no sé, però on eren aquestes cases, sí. aquests escrits, sí. No sé. Sí, un cas que també s'hauria d'estudiar. Bé, anem a les correspondències.
Però anem a les correspondències.
Moltíssimes i de molt guapes.
Sí, les he dividit per diversos blocs. Ja, el primer era correspondències entre mans, que n'hi ha moltes de publicades i supos que també són les més morboses, no? La primera que propos és la d'en Anton Chekhov amb la Olga Nipper, que era una actriu, que van tenir una història d'amor a distància. Això també és una cosa que m'ha sorprès bastant de diverses correspondències, sobretot en les d'entre col·legues de professió, que veurem ben després, que hi ha molts que s'han vist dos o tres pics, però tenen una correspondència durant 20 anys.
Sí.
No? És com que és una manera de relacionar-te a la carta, perquè és un lloc, jo, per jo, és un lloc molt... Bé, molt llarg encara, en la introducció, però... És un lloc on expliques coses que no expliques en persona, ni que expliques tampoc quan saps que te poden contestar a l'instant, com en el WhatsApp, perquè tu pots elaborar el teu missatge i també no estàs influenciat per les reaccions de l'interlocutor. I trob que és un espai com d'introspecció, però cap a un altre. Bé, jo el trob...
Segurament te mostres més, no? Te despulles més, però d'una manera com més honesta, a través d'una carta, clar.
Exacte. Per tant, sí, m'imagino que una història molt a través de cartes és fàcil que passés. I en concret, entre en Chekhov i Olga Nipper. En aquesta no he apuntat l'editorial en la que està... Però bé, que publicat, però que si us interessa aquest autor, que és mestre de descompte...
Correspondència entre Chekhov i...
Correspondència entre Chekhov i Nipper. Després una, que crec que és de les més... bueno, molt boses, és de Hannah Arendt i en Heidegger. Està publicat per Herder. I són les correspondències mentre eren professors i alumne. Per qui no ho sàpiga, en Hannah Arendt era alumna d'en Heidegger. I després també durant l'exili d'en Hannah Arendt, mentre en Heidegger forma part del partit nazi, bé, no ben bé, però...
Sí, d'aquella manera, sí, subtil, però a la vegada, bueno, compromesa. Però...
Sí. I res, és un epistolari que en so que podem profunditzar en les seves postures filosòfiques i també en els esdeveniments del segle XX, no? Permet una mica...
Tot allò que ha publicat i ha escrit en Hannah Arendt m'interessa. Mm-hmm. A Heidegger un poquet menys, mm-hmm. i no per qüestions polítiques, sinó per qüestions més filosòfiques, però només que estigui el nom d'Arendt pel mig ja me sedueix.
I de fet, un incís, Lionel Montaner ha tret un petit assaig d'en Hannah Arendt fa poquet.
Sí, però no m'ha arribat encara.
No t'ha arribat.
Maria, si m'ho sent, vale. Per favor, envia l'assaig.
Envia-li un assaig. Sí. Està molt bé. Bé, i després seguim amb Stefan Zweig, que aquest sortirà diverses vegades. Devia ser algú que escrivia moltes cartes. Mm-hmm. I això són la correspondència que va mantenir la seva primera dona, na Frederic Zweig. I estan publicades per Acantilado. Acantilado publica moltes correspondències, com veurem.
També m'interessa gairebé tot el que Stefan Zweig ha publicat i ha dit i ha reflexionat al llarg de la seva vida.
Per això sortirà bastantes vegades. Mm-hmm. I aquí, a més, a part de les cartes, un testimoni del seu vincle, també ho és de l'època que travessava Europa, però el que és interessant, i això me'n remeten els que varen fer a Berman, és que també hi ha moltes cartes de després del seu divorci, com a dir que ells varen seguir sent amics i es van seguir cartejant fins a la mort d'en Zweig.
Amb un to diferent.
Segurament. Perquè no l'he llegit, segurament.
Molt bé.
Després anem a un altre... Bé, és que a mi tot em sembla sí, molt interessant. Les cartes entraran Albert Camus i na Maria Casares, que ells varen ser amants, perquè es van conèixer a París, mentre quan en Camus estava refugiat de la guerra d'Algèria i la seva dona no estava allà i se van conèixer a París. Ell primer li va proposar a Anna Maria que fos actriu d'una obra de teatre que estava posant en escena i finalment, aquí mos diuen, el mateix dia des de Sant Marco de Normandia se varen fer mans i a partir d'aquí tenim totes les seves cartes, bé, totes, o una part de totes les seves cartes on mira aquí que diu, perquè m'agrada molt, diu: revela la intensidad de su relación íntima que vivieron en la ausencia, en el disfrute de los días compartidos y en el trabajo conjunto.
Se pot ser íntim en la distància,
en la,
també.
Exacte, no? En l'ausència, sí.
I de vegades hi ha gent que gestiona molt millor la intimitat amb distància que...
Totalment.
Que en la proximitat.
Sí, això és un tema que a vegades... Per qualque banda, he xerrat amb amigues, ara ja no sé d'on m'havien les coses a vegades, de que hi ha gent que quan està amb tu és molt freda, però després uns relats super, no? És com super íntim en s'escriure i dius, bueno, sí, cada un ho gestiona diferent, és interessant.
De vegades hi genera frustracions també.
Clar. És frustrant si la distància és massa entre una cosa i l'altra, no? Si és massa diferent cada faceta. Després seguim amb Cartes de moda de na Virginia Woolf i na Vita Sackville West, que aquest el tinc aquí. Està publicat per La Geminada en català per primera vegada enguany, per març. I són les cartes entre aquestes dues escriptores que s'aduien 10 anys de diferència. I són unes cartes d'entranya on hi ha desig, hi ha gelosia, hi ha silencis, hi ha declaracions, hi ha adoració. I a part les dues també eren novel·listes, aleshores també comparteixen aquesta faceta, però són principalment cartes d'amor.
Com crides en les cartes?
Com crides?
Com crides, com expresses la ràbia, l'odi, la frustració. Que...
En la cal·ligrafia més apressurada, que ja no s'entén.
que gairebé forada també el paper.
Exacte.
No?
Yeah. En majúscules, sí. Sí. Sí, pot ser depèn de... Bueno, depèn del caràcter, ets més fred o poses més distància i no contestes. També, se podia fer un ghosting. El que passa és que durant les cartes, els ghostings, sempre hi havia la possibilitat de que no hagués arribat la carta. Clar. No?
És a dir... Sí, sempre tenies aquesta esperança, no? El manco que no hagi arribat, no que passi d'això directament.
Claro. O que algú l'hagi interceptat i no li doni, no ho sé.
No hi havia un doble xec en blau allà. Que...
No, que te deixava molt evident.
Que te deixava, sí.
Que no, hi havia interès.
Que Virginia Woolf, per favor, també una altra, qualsevol cosa que hagi fet interès.
I d'on veia, passàvem en el següent... en el següent bloc, que és entre col·legues de professió, perquè això també hi ha bastant... Bueno, escriptors, sobretot, però com hem dit també abans, pensadors, filòsofes, etc., que s'han cartejat per compartir... Bé, això mos va bé tots, no? Compartir la idiosincràsia i els obstacles o tot el que se mos mou quan mos enfrontem a la nostra passió, a la nostra professió. I n'hi ha una que s'entrena en Victoria Ocampo i en Virginia Woolf, que elles, per exemple, s'han veure tres vegades en sa vida només.
I se van escriure molt.
I se van escriure molt d'ells.
Aquesta relació epistolar no la coneixia, jo. No la tenia referenciada.
Està publicada amb Rare Avis. I en Ocampo li demana molt de consell perquè Argentina està molt masculinitzat el món de la literatura en aquell moment, i en Virginia Woolf,
que és una contemporània. També, el que també passa és que Virginia va ser rompedora i va...
Exacte.
I se va sortir dels marges, clar.
Exactament, però li demana, sí.
Què te sembla si ho deixem en aquest epígraf d'entre col·legues de professió, en Virginia Woolf i Virginia Ocampo, i la setmana que ve reprenem... I reprenent ni més ni maco que en Freud i Jung. Exacte. Ara que surten unes camises, unes camisetes per ahí que diuen Forever Jung, amb aquest joc de paraules. Clar, jo espero que aquell que se compri la camiseta de Forever Jung sàpiga el manco qui és en Jung. Sí. Tinc aquesta experiència, esperança.
En Jung també li dedicaria tot una galerada, si vols un dia ho fem.
T'agrada molt?
M'encanta.
No m'estranya. Berman, Jung...
Sí, és tot el mateix, no?
Maria Quaret, moltes gràcies.
A tu, Rafael.
Vinga, més correspondències la setmana que ve.
TV3 Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arriba la primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, a les apreciacionàries.
Els animals, sí, perquè picó de mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'aviador, Rafael Gallego. I Vetres Ràdio. Sèries amb Princesa Consuela.
Sèries amb Princesa Consuela, que és l'alter ego de Nakata Rossell. Com estàs, Cata?
Molt bé, contenta d'estar aquí.
I a continuació, l'escapada cinèfila cada setmana, Ana Marta Pérez. Marta, com estàs?
Molt bé, beníssim.
Vinga, què recomanes aquesta setmana?
Aquesta setmana recomano un thriller psicològic, La caza Irati, temporada 4, estem ja. És una sèrie de manual, se va fer la primera temporada a Huesca, la segona a Valldemossa, la tercera a Extremadura i ara... aquesta Navarra. Són els dos personatges, que sempre són els mateixos, que són el sergent de la Guàrdia Civil, i després ja són personatges nous i hi ha un cas. En aquest cas, un poble aïllat de Navarra, vora la Gran Vall, no?, la Selva d'Irati. Hi ha un, com sempre, comença en què hi ha un assassinat. Aquesta temporada s'endinsa en la mitologia basca i llegendes de sers misteriosos i màgics. La pregunta és, assassí en sèrie o criatura misteriosa d'aquesta temporada? Si vols, sentim el tràiler.
Vinga.
En la selva viven seres que no són d'este mundo. Són sombras, ruidos, però sempre han estat ahí.
Ferran Esteve, de la Policía Foral.
Capitán Gloria Mecía, de la UCO, encantada.
¿Y si fue ese que vi?
Soy psicóloga. Y estoy aquí para ayudarte.
¿Quién es Eneco?
El hijo de Laia. Él desapareció en la selva hace 3 años. Esto es enorme.
Van a registrar toda la puta selva.
¿Qué hacemos?
Aquí salís todos.
Disfrutas con eso, ¿no? ¿Qué pasa si ahora me da por contarlo todo? Las cosas se van a poner muy feas.
Si va a acusar a mi hijo,
Que sea por algo serio.
A més d'en Megan Montaner i en Félix Gómez, que està avançat a Vorelós, en aquesta temporada s'incorpora, protagonitza en Roger Casamayó, el protagonista de La Messias, en Silvia Alonso, en Eloy Azorín, en Mariam Hernández. Han passat 5 anys des de la tercera temporada i els personatges han evolucionat. Aquesta nova aventura t'atrapa, no?, perquè és més fosca i... No és imprescindible veure-les totes. Ara he dit Vall de Mosa i potser algú diu pues jo vull veure la temporada 2 que està rodada aquí. Però sí que du un fil. Per qui és aquesta sèrie? A part de, obvi, aficionats en el thriller, també les persones que disfruteu d'un costumisme, un ambient rural, perquè el ritme és pausat i l'atmosfera natural és increïble. De fet, aquesta de les quatre és la més cinematogràfica, no? L'energia és més fosca i a mi m'ha agradat molt, funciona molt bé. És a Movistar, són 8 capítols de 50 minuts.
Molt bé, idò, Irati, que és la recomanació de la setmana, i després has acabat ja Miércoles, segona temporada.
L'han estrenat aquesta setmana. Aquesta setmana ja l'he acabada.
A quina hora estrenen les coses?
Ara, bé, no.
Mira, quina, és una bona pregunta.
Clar, perquè...
Pues la veritat és que supos que a les 12 del vespre, perquè jo alguna vegada m'he posat de matí a veure algo prest i ja estava.
A Filmin és a les 12, sí, quan entres dia...
I de vegades uns minuts abans ja pots...
I Netflix ja ara...
Som uns angoixes.
No, perquè jo m'arribo una alarma, un mail. M'arriba un mail, ja està disponible, tal.
Doncs pues Netflix ara ha agafat el costum, o la mala costum per jo, de dividir les temporades en subtemporades. I el mes passat...
És bona costum.
El mes passat va fer la part 1 de la temporada 2, és a dir, 4 capítols, i ara aquesta setmana mos ha posat els darrers 4 capítols, que està molt millor. O sigui, de Miércoles segueix aventures, thriller i tot això, però aquesta temporada se centra més especialment en la història d'amistat d'ella inèdit, i també en la relació amb la seva mare, i en general la seva família està molt present. I cosa, vamos, té un personatge protagonista total. Que funciona molt, molt, molt d'aquesta temporada? El capítol 6. El capítol 6, ella i Inèdit, per un encanteri, se canvien, una està dins del cos de l'altra. I és superguai veure a Jenna Ortega fent de Inèdit i l'altra fent de Miércoles. O sigui, per les actrius deu ser brutal, però com a espectador se pot gaudir molt. Tenim ball, també. La primera temporada se va fer viral, un ball sense pensar-se en fer-se viral, i ara se nota, això no m'ha agradat tant, perquè se nota que està pensat per fer-se viral. Aquesta vegada el fa Inèdit, un ball de Lady Gaga, no molesta, però està pensat per això.
I és per tot el públic, aquesta sèrie?
És una sèrie pensada. Per qui està pensada Miércoles?
Per tu.
Amb aquest entusiasme.
Clar, exacte. Miércoles està enfocada per al públic juvenil, també pels amants de l'univers Tim Burton. Pels amants de l'univers Tim Burton és brutal, perquè els detalls, l'ambientació, el vestuari és molt xulo. A mi el que no m'encaixa tant són els efectes digitals. D'Homes Llop, de Hyde, me sobren, perquè s'ha d'atmosfera tan xula. Super recomanada si vos agrada l'univers Tim Burton i o adults nostàlgics que li agradava
temporada.
La família Adams.
I deies que...
Segona part de la segona temporada i la tercera ja està en marxa.
Ja està en marxa.
Bueno, està signada.
Vinga, anem al cinema.
L'escapada amb Marta Pérez.
Una escapada que avui ens du cap a Argentina.
Cap a
no?
Argentina. Òpera. I cap a una òpera prima, que a nosaltres ens agraden les òperes primes, i du reconeixement, perquè va ser guanyadora del Gran Premi de la Setmana de la Crítica de Cannes. I és una pel·lícula que se diu Simón de la Montaña, i és d'en Federico Luis. I jo començaré fent-vos una pregunta, que això és trivial de cinema. Si jo vos dic, los imbéciles no sufren, a usted no le gustaría ser imbécil, pues claro, qué duda cabe. Qui va dir això?
No me'n recordo jo.
Vale, pues el Luis Alegre i en David Trueba varen seure amb Fernando Fernán Gómez d'una cadira i d'aquí va sortir uns dels documentals, jo crec que només són perles i perles i perles, i aquesta reflexió...
La silla de Fernando.
La silla de Fernando. Destilada, perquè en Fernando Fernán Gómez podia dir aquestes coses, però nosaltres hem de ser un poc més políticament correctes, jo crec que se pot extreure un missatge. I és el següent, que jo vos faig aquesta pregunta. Nosaltres seríem més feliços quan més inconscients som? Quan més intel·ligent o complex, més complicat et ser feliç?
Sí, jo crec que sí.
Sí,
ja sense cap dubte.
Jo crec que també. I és protagonista d'aquesta... Ara, per què dic tot això? I és que és protagonista d'aquesta pel·lícula és en Simón, que té 21 anys i viu a, una serra... a la serralada dels Andes, i simula ser discapacitat per encaixar un grup, per viure sense problemes, per ser acceptat, per no tenir els problemes que té quan no està fingint ser aquesta persona, no? Uh-huh. És una... pel·lícula incòmoda sobre la identitat. Podria ser una espècie de coming of age, que però sense la lluminositat normalment que tenen aquestes pel·lícules. És una pel·lícula que aborda aquest sentiment de pertinença, de desig, i sobretot redefineix aquestes trobades entre joves que cerquen ser vist i reconeguts, que jo crec que això és un problema quan tens 21 anys, que te reconeixin, que te reconeguin i que siguis vist com a tu t'agradaria ser vist, no? És una pel·lícula sense prejudicis, a vegades lleugera, a vegades incòmoda, i sobretot... és increïble, perquè a vegades costa creure lo que veus, i és completament diferent a tot el cinema argentí que sol arribar a Espanya. Així que per això jo dic que és òpera prima, és argentina, que sé que a Nacata li encanta el cinema argentí.
M'entusiasmo.
Però normalment el cinema argentí que ens agrada a nosaltres són aquestes...
I el teatre argentí ja
sí,
ni te pon.
Sí, però és mitjana edat, conversació, vides...
Es
I
vera.
Aquí jo crec que és una altra cosa, però si vols, escoltam el tràiler.
Escoltam el tràiler, claro. Venga.
Nombre?
Simón.
Edad?
21.
¿Te gusta?
Te lo regalo.
A ver. Está muy fuerte.
Simón, te voy a pedir tu documento y tu certificado de discapacidad.
No tengo. No tengo.
¿Tomas medicación?
Simón de la Muntanya, la proposta d'Anna Marta per escapar-se cap al cinema,
sí,
aquesta setmana.
Sí, jo crec que mos hem de quedar amb un nom que és Peuen Pedre, que és com, no és el protagonista, però sí que és un dels actors d'aquesta pel·lícula i que destaca sobre la resta.
I doncs jo volia parlar avui de les tres, fer un debat, un mini-debat sobre les tres candidates que ha triat l'acadèmia per aquesta cursa cap als Oscars. D'aquí a poc ja triaran una i ja veurem que decideix l'acadèmia de Hollywood. Però clar, Anna Marta no ha vist, Romaria, tu tampoc.
Jo hi vaig demà. No, jo tampoc l'he vista.
Però saps que...
Ja haurem d'ajornar aquest tema.
No l'he vista i jo també volia anar demà, però ja tinc una opinió.
Ah, sí?
Sense haver vist Romeria. I és que crec que hauria d'anar a Cirat.
Sí?
Jo crec que anirà a Cirat. Però jo encara no he vist Romeria i crec que Romeria serà la que més m'agradarà.
Jo crec que a mi Romeria m'agradarà més, però Cirat és un producte que pot funcionar superbé.
Sí, jo
superbé.
Crec que anirà per això.
Jo he de dir que no són de Carles Simón, ja ho he dit crec que la setmana passada o l'altra, però...
Vares fer bé, vares aprofitar per dir-ho quan jo no era aquí.
Efectivament. És una de les coses
no,
que m'ho separa.
No, ho va dir, però jo li vaig dir que s'estava apareixent en un borguero i va dir que sí que ho seria. Idò.
No, i Romeria m'agrada molt. És de les tres és la que m'ha agradat.
Més.
Més, sí, en diferència.
Oh, després Cirat sí. I després Sorda.
No, dic de les de Carles Simón,
no,
que deia ara, seria per a Cotor de Romeria Estiu i jo al Carràs.
Sí, no, me referia de les seleccionades.
Jo me... És que, clar, són tan diferents.
Ja. És que són dues pel·lis molt bones, però són dues pel·lis que no tenen res a veure.
Independentment de qui enviar per tenir més possibilitats, que jo em sent una mica igual, jo crec que estaria Cirat un esglaó o dos per damunt de Romeria.
De Sorda.
De Romeria.
I de Romeria. Ah, de Romeria.
I de Sorda, un poquet més per Sorda. És veritat que em sembla una pel·lícula que està bé, però que d'aquí 3 anys no sé si me'n recordaré molt.
És que jo amb aquella sensació que hi havia en el Festival de Cannes de la gent, que ho deien els crítics, que no xerraven francès, però només se sentia Cirat, que és una pel·lícula que si la veus... t'impacta i te'n recordes de que l'has vista i probablement Romeria sigui la pel·li que a mi més m'agrada. Perquè
jo probablement no tornaré a veure Cirat, però me'n record i me va impactar. Clar. I me va agradar veure-la i me va agradar anar al cine a veure-la. Però no crec que sigui una pel·li que jo digui ai, ara me la vull posar a casa.
No, perquè no és del tot agradable.
Sobretot si estàs...
No és del tot agradable. Però a mi, que Estiu 1993 va ser... A mi me va marcar, és una pel·li
també.
Que a mi me va encantar i trob que no hi ha cap moment fluix i té el final perfecte. Bueno, és una pel·li que a mi m'encanta. Tampoc no la tornaria a veure.
Ah, ja sí.
Uf.
Sí, ja sé.
I després he vist Los Cuatro Fantásticos, que em sembla la més fluixa d'aquest univers Marvel i tot. És terriblement dolenta.
No, jo he arribat a anar.
Però jo m'agraden aquestes pel·lícules de superherois.
I de fet tenia ganes.
És terrible. O sigui.
Pues ara me deixes fatal perquè jo vaig anar a veure Superman, no m'ha agradat res, i vaig dir, ostres, Los Cuatro Fantásticos, havia llegit que estava bastant millor.
Si vols, però...
A lo millor t'educ una cosa que jo crec que t'agradarà molt, i a tu probablement també. Se diu Una quinta portuguesa, Avelina Prats, de la seva segona pel·lícula.
Sí.
Manolo Solo, Maria de Medeiros.
He vist el tràiler, ja.
Quina cosa més ben feta.
Però ja l'has vista?
Ja l'he vista.
Ah, ostres.
Està a plataformes ja, Filmin i Movistar.
Sí, és que va estar en el cinema.
Clar, és que jo vaig estar
a punt d'anar al cinema, sí, és bona.
Perquè va competir a Màlaga.
Vale.
És una dissertació sobre la identitat i tirar cap endarrere, cap endavant, sense ser tu mateix, però ser millor, una cosa molt ben feta.
I te faré cas, sí. Els deures d'aquesta setmana.
Beníssim.
Cata, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Marta, més cinema la setmana que ve.
Fins dijous.
I nosaltres ho deixem aquí, ja sabeu que ara mateix arriben les notícies i que l'aviador torna demà a les 6 amb música en directe i amb molt de temes culturals.
La vacunació de...